El cafè de la ràdio. Cada dia de 8 a 2 quarts d'11 amb Mireia Sanz.
Passant 4 minuts de 2 quarts de 9 del matí, els Mossos d'Esquadra descartarien que la fel·lació a la discoteca Waka es tractés d'una agressió sexual. Segons publica el diari de Sabadell, el cos policial hauria arribat a aquesta conclusió després d'estudiar les imatges de les càmeres de seguretat del local i de comprovar que la jove no tenia rastre de substàncies estupefaents en les seves analítiques. Per tant, la denúncia per l'agressió, en cas que això es confirmés, no prosperaria. No obstant això, encara quedaria per resoldre la segona demanda per l'enregistrament de difusió del vídeo a les xarxes socials sense consentiment. Tot i això, des dels Mossos d'Esquadra han negat a Ràdio Sabadell que s'hagi arribat a aquestes conclusions i asseguren que la investigació continua oberta. En el mateix sentit, també ho han apuntat fonts dels jutjats de Sabadell. Tot plegat en el marc d'aquesta nova onada de crims masclistes que repassàvem fa un moment. En les últimes hores, un home ha matat la seva exparella i ha ferit el seu fill a Tenerife, en el que ha estat el quart crim masclista des d'aquest cap de setmana. Fonts pròximes al cas d'un altre cas d'última hora, aquest cas que us explicàvem, aquesta investigació arran de la troballa d'un cos d'una dona a la platja de les Canyes, a Marbella. També fonts pròximes assegurarien que podria tractar-se d'una dona jove que hauria estat morta fa entre 24 i 36 hores. De moment, no es descarta la hipòtesi que pugui tractar-se d'un nou cas de violència masclista. En qualsevol cas, avui el que volem és abordar en detall aquesta realitat conversant amb l'advocada Esther García López. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Bon dia, gràcies a vosaltres.
Què està passant en aquest final d'any, en aquest principi de 2023? Dues onades en molt poques hores de molts assassinats per acabar l'any i ara també comencem l'any amb aquesta situació. Què està passant?
Bueno, jo crec que aquesta és una realitat que no ha canviat, és a dir, la violència masclista existeix, vivim en una societat masclista i patriarcal i jo crec que hem de fer un esforç per part de tota la societat i sobretot dels representats polítics de tenir un discurs contundent i únic contra la violència masclista, de manera que no es puguin permetre, no, afirmacions que tendeixin a minimitzar-la o fins i tot a anul·lar-la. És a dir, la violència masclista existeix i, òbviament, sempre hi ha èpoques, sobretot quan hi ha més reunions familiars o a l'estiu, doncs, on els crims, els feminicidis, és a dir, la violència masclista s'incrementa i hi ha moltíssim més risc.
Per la convivència?
Sí. Sí, sí, sí.
Clar, al final estan aflorant, per tant, situacions, no?, candents, que afloren quan la situació es compromet moltíssim, no? Et volia preguntar per una informació també que hem sabut fa una estona, que és el govern espanyol que estudia noves mesures, entre d'altres, establir alguna mena de protocol per avisar les dones en cas que visquin en parelles amb antecedents per violència de gènere. És el mecanisme? És a dir, cap on han d'anar els mecanismes per realment contenir o controlar aquesta situació?
Jo crec que és un mecanisme, però no és un mecanisme que evitarà que n'hi hagi més violència masclista. Jo crec que el que s'han de fer són més polítiques de sensibilització, polítiques de prevenció i detecció de la violència masclista. És a dir, sensibilització i prevenció, per què? Perquè realment les víctimes de violència masclista cada cop són més joves i els agressors també són més joves i això és un problema. Per tant, una de les primeres mesures és educar des de la igualtat, tant a escoles com a instituts. I d'altra banda, la detecció és fonamental, detecció a temps. És a dir, hi ha professionals que estan en primera línia, com poden ser serveis socials o bé els centres d'atenció primària on acuden les dones, i aquí hem de revestir aquests recursos públics, no?, amb professionals especialitzats en la detecció de violència masclista. Moltíssimes dones van amb aquests serveis sense saber explicar potser que estan patint violència masclista perquè o bé no la tenen identificada o bé si fa por explicar-li. Per tant, des d'aquestes línies nosaltres podem detectar aquesta violència masclista i, per tant, comunicar-la, no? Comunicar-la d'alguna manera o derivar la dona a serveis especialitzats per tal de que la identifiqui i pugui desvincular-se del seu agressor.
Clar, tu deies ara, cada vegada els agressors són més joves i les víctimes també són més joves.
Sí.
Aquí això vol dir que tota aquesta feina que s'ha estat fent durant aquests anys no ha funcionat, perquè més conscienciació i més del que s'ha posat damunt la taula en els últims 20 anys, no sé si és possible.
A veure, la conscienciació i la sensibilització, òbviament, des de fa anys s'estan establint mesures, però aquestes mesures, insisteixo, s'ha de dotar de recursos materials i humans, perquè aquestes mesures siguin efectives. Nosaltres podem establir 1.000 protocols, quan encara hi ha escoles, per exemple, dic escoles, com puc dir, altre àmbit, l'àmbit de la formació és molt important, on no hi ha protocols de violència masclista, no? I per tant, insisteixo, la importància de dotar de recursos públics perquè aquestes mesures siguin efectives. És a dir, hi ha d'haver-hi un pressupost destinat expressament a la lluita contra la violència masclista. I això és importantíssim, perquè si no, aquestes mesures queden buides de contingut, d'alguna manera.
Clar, perquè al final, a ulls del que s'ho mira des de fora, no? Se'n parla, es denuncia des dels mitjans de comunicació, es denuncia des de les institucions, però la sagnia segueix i no s'atura, no?
Exactament, perdó. Exactament, insisteixo. La importància d'aquesta detecció, és a dir, hi ha una sèrie d'indicadors, no?, de quan una dona pateix violència masclista. És a dir, nosaltres quan rebem amb una dona amb una associació o amb un despatx no ve dient que pateix violència habitual, sinó que són indicadors que la professional detecta que fa que s'aixequin les alarmes i digui aquesta dona està patint violència i potser, insisteixo, no la té identificada o la té identificada però no sap com denunciar. Pensem que moltes parelles tenen criatures petites i les dones tenen moltíssima por a denunciar per les repercussions que poden haver-hi, no? Per tant, insisteixo, totes les dones, un cop s'ha detectat que pateixen violència, han d'anar, diguem-ne, respaldades o cobertes per una sèrie de recursos que les ajudin a empoderar-se, a posar la denúncia i a ser acompanyades durant el procediment judicial, que he de dir que és prou traumàtic per una dona enfrontar-se a un procediment judicial d'aquestes característiques.
Desvio una mica de tema, però ara repassàvem l'última hora sobre la situació a la discoteca Waka a Sabadell, amb aquesta presumpta agressió sexual. El diari de Sabadell publicava doncs, que no hi hauria hagut, segons fonts del diari, no, la noia no hauria estat drogada. En qualsevol cas, en l'àmbit de les agressions sexuals està passant una cosa similar que el que estem explicant ara? Estan proliferant o les estan denunciant més? Què està passant en aquest sentit?
Bueno, en el cas de les agressions sexuals, bueno, com tota la violència, sempre dic jo que s'està sofisticant més i s'ha incrementat moltíssim la violència sexual sota vulnerabilitat química o submissió química de la víctima. El fet de que no apareguin substàncies no vol dir que no hi hagi hagut una submissió química o una vulnerabilitat química, perquè les substàncies acostumen a desaparèixer del cos en qüestió de 2 o 3 hores. És a dir, quan la dona acut a l'hospital, ja no surt absolutament cap substància ni en orina ni en sang, llevat de l'alcohol, òbviament. Per tant, jo crec que sí que s'està transmetent d'alguna manera un sentiment d'impunitat, tot i que realment, judicialment, i parlo des de la meva experiència, cada cop s'està condemnant més. El que passa que a una víctima se li fa molt difícil denunciar això, i insisteixo, el procediment és molt traumàtic perquè acostuma a ser qüestionada. Pensem que aquesta noia d'aquesta discoteca, a més de la presumpta agressió sexual que va poder patir, aquí hi ha altres delictes com el fet de la revelació i descobriment de secrets, és a dir, va ser gravada i aquesta gravació es va difondre de manera multitudinària. És a dir, per a aquesta noia això ja suposa un trauma afegit, no? Per tant, encara hi ha una dificultat perquè les dones denunciïn per això. Per fet de la por a ser qüestionades, ja no per la societat en general, sinó per el seu entorn més proper, no? Per amistats properes o amistats indirectes.
Moltíssimes gràcies per haver-nos atès, com sempre, l'advocada Esther García López. Seguirem parlant, per desgràcia, d'aquests temes i d'altres. Gràcies.
A vosaltres, gràcies.
Que vagi molt bé.